Us parlàvem aquest matí de la història d'en Blat. En Blat li cal només olfatejar una petita mostra de l'alè d'una persona per detectar si té o no té càncer de pulmó. Qui és en Blat? Doncs en Blat és un petit canet, és un llaurador, és un retriever realment, amb pitbull, que ara mateix té 3 anys. Vull saludar en aquest cas el doctor Molins. Què tal, doctor, com està?
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-lo, moltes gràcies per estar-nos. Vostè és oncòleg de l'Hospital Clínic, oi?
Bueno, cirurgià de tòrax, cirurgià toràcic.
Cirurgià toràcic.
Els que intentem operar el càncer de pulmó quan és possible.
Que no és sempre, o és ja, més aviat...
Per desgràcia, no. Per desgràcia, la majoria de càncers de pulmó, 3, 7 de cada 10, no són quirúrgics en el moment del diagnòstic.
Clar, no són quirúrgics.
Per això volem fer un diagnòstic més precoç.
Això és el que anava a dir. No són quirúrgics, no són operables, per dir-ho d'alguna manera, perquè quan es detecten és certament ja molt tard, no?
Exacte. Aquests 7 de cada 10 es presenten o amb metàstasis a distància o localment avançats. I llavors sí que participa l'oncòleg, i hi ha hagut molts avenços, sens dubte, però la capacitat de curar-los és quan els detectes en petits i sense adenopaties i sense extensió a distància.
Doctor Molins, i com se'ls hi acut que un CA els pot ajudar amb aquesta tasca preventiva?
Bueno, se'ns acut perquè ja vivia experiència amb que els gossos ajudaven a diagnosticar, per exemple, les hipoglucèmies amb nois, nens petits, amb una diabetes, que no són conscients de quan els hi pot venir una hipoglucèmia, una baixada de sucre, i llavors doncs, els gossos ensinistrats a detectar l'olor d'una hipoglucèmia, doncs avisaven els pares que el nen, abans que fes inclús un coma, no? I, bueno, una cirurgià i un equip d'investigadors alemans fa 5 anys, jo els vaig sentir en un congrés, però no va ser, no hi va haver gaire ressò d'això, no? Que havien ensinistrat un gos pel tema d'olorar el càncer de pulmó. I aquí vam començar la història aquesta.
Doctor Molins, deixi'm saludar la Ingrid. Hola, Ingrid, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda a Ràdio Illa, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Tu ets l'educadora d'en Blat, no?
Exacte, sí, sí.
El primer que et vull preguntar és per què es diu Blat.
Bueno, es diu Blat perquè quan el vaig adoptar ja venia amb aquest nom.
Ah, d'acord.
Però ell és de color claret i llavors s'assembla una mica al color del blat.
I quan et proposen aquest repte, què és el primer que penses, Ingrid?
Oh, jo encantada la vida perquè és el que em dedico i crec moltíssim amb els gossos per altres camps en els que ja he treballat amb gossos i sé la capacitat olfactiva que tenen.
I com ha estat el procés educatiu d'en Blat? És a dir, com es fa aquesta feina?
Doncs és un tema d'associacions a través del premi. És tot basat en educació en positiu i reforç de l'olor que volem amb un premi. Per tant, ha sigut associar-li l'olor cancerígena amb un premi. Llavors, ell sap que si troba aquesta olor, obté un premi. I com que a ell li encanta menjar i jugar i tot per ell és un premi, pues està encantat de la vida de fer-ho.
Però, clar, com doctor, en quines eines tenia na Ingrid? És a dir, se li dona saliva d'una persona amb càncer? Expliqui'ns una mica.
No, primer de tot, saludar la Ingrid, que és la verdadera protagonista amb el Blat, perquè sense la seva ensinistrament això no és possible. Nosaltres el que li donem és alè dels pacients que tenen càncer de pulmó. Bufen amb un tub, amb una llana a dintre, que es quedi impregnat a l'alè, i això tancat hermèticament, i llavors li donem a la Ingrid tant alès de pacients amb càncer de pulmó com després alès de persones voluntàries, no, diríem que no tenen cap malaltia, perquè ell pugui diferenciar entre una i l'altra.
I Ingrid, i ell, quant temps va tardar a detectar, no?, la diferència d'olor?
Bueno, el que és la impronta de l'olor és relativament ràpida, no?, perquè els gossos, a través del seu prodigiós nas, han d'aprendre les olors molt ràpid, és el seu sentit primordial i el que els ajuda a la natura a sobreviure, entre altres coses. i la impronta va ser relativament ràpida. El que passa és que després, clar, ha de saber diferenciar entre un i l'altre. I això, més o menys, entre uns 3-6 mesos, ja estava clar que teníem un percentatge alt d'èxit. I a poc a poc hem anat augmentant el percentatge.
Quin percentatge d'error hi ha?
Doncs ara mateix, a dia d'avui, està quasi bé fent un 99%. Però l'estudi que hem presentat, a tot per la millor el doctor Molins, perquè són les dates oficials.
Carai, doctor Molins, això no... Crec que ni la medicina, no?
No, bueno, exactament. Això és el que ens ha sorprès, no? Perquè realment el càncer té olor. Vull dir, un pacient que està amb una malaltia, diríem, estesa i està en un moment inclús terminal, entres a l'habitació i el càncer té olor, té una olor. Però és més una olor de la necrosis, de la... En canvi, el fascinant d'aquests casos és que són nòduls pulmonars petits, perquè nosaltres el que intentem és diagnosticar el càncer de pulmó quan és un nòdul molt petit, però la majoria de nòduls petits són benignes. I el que no podem fer és operar a tothom que tingui un nòdul pulmonar si no és maligne, no? I llavors tenim una sèrie de proves, escàners, tenim funcions, tenim PETs, tenim... I aquesta és el fet d'aquests bons resultats ens fan que l'olor de l'alè al blat doncs, sigui un adjuvant més a fer-nos decidir si aquell nòdul el fem purament observar o hem de ser més proactius i operar-lo. No?
Clar, sense llevar-li mèrit en blat, Ingrid, això és una cosa bastant mecànica, ell en cap moment és conscient de la transcendència que té allò que fa, no?
No, cap ni una. O sigui, per ell és una olor com menys sinistrat cossos, detectar excrements de llop o d'hipoglucèmies, com deia abans el doctor Molins. Per ell és simplement una olor que cobra una importància degut a que nosaltres la premiem. Però si no, ells poden viure amb una persona que fa aquesta olor i no manifesta cap signe. I no perquè no l'olorin, sinó perquè no és relevant.
Ja. Clar, el que passa és que, en qualsevol cas, salva vides.
Sí.
Encara que ell no sigui conscient d'això que fa, no? Com és en Blat? Explica'ns una mica, més enllà de la seva, entre cometes, feina.
Pues tothom que el coneix el descriu com molt simpàtic, molt salat, un gos que li encanta a la gent i als nens i no té cap problema a la vida, com et dic. És molt feliç, és molt feliç, molt energètic, molt, molt burrote, perquè clar, són dues races que corporalment són bastant físiques, no? Llavors ve i et saluda i estàs tot content i... Li encanta, obres una llauna de menjar i és el primer que està allà, a veure si li cau alguna cosa, li encanta la pilota, l'aigua, vamos, tot el que sigui divertir-se.
3 anys, no?
Sí, 3 i mig ara.
3 i mig. Escolta, el fareu servir per algun altre experiment més o, pobret, ja n'hi ha prou amb lo del càncer?
Jo crec que de moment, com que encara estem fent coses amb aquest projecte, es queda aquí i fa això, no? És millor no barrejar olors fins que això estigui acabat, no?
Clar. Doctor Molins, vostè, com ens diu, cirurgià toràcic, la seva especialitat és el càncer de pulmó, però es podrien fer experiments similars amb altres tipus de càncer? O és complicat? Perquè aquí intervé un factor important, que és l'alè.
Hi havia unes experiències prèvies, per exemple, amb càncer de còlon. La sang amb femta, que és el que es fa ara per detectar, no?, la possibilitat que hi hagi un càncer de còlon, la petita sang amb femta també té una olor diferent de la femta que no té porta sang. O sigui que amb còlon, el que passa és que tenim un test que és ideal, que és el test de la sang amb femta, no? Després, a l'orina, també el càncer de bufeta, l'orina... quan un té un càncer de bufeta, doncs fa una mica de, que diem, una microhematúria, unes gotetes de sang a dintre de l'orina que són imperceptibles, però també podrien ser utilitzades per olorar l'orina en el gos. O sigui que hi ha moltes possibilitats d'extendre-ho, això, i tant.
Doncs tant de bo vagi i ho faci de manera ràpida i sobretot pel bé de la salut. Aprofito que el tinc aquí, doctor Molins, que dolent és fumar, eh?
Oi, sí. Sí, sí. Aquest és el gran problema, eh? O sigui que totes les campanyes que n'hi ha hagut des de fa 40 anys han aconseguit que el 45% de la població que fumava passi al 30%, amb la llei o 28%, amb la gent amb la llei més restrictiva d'Europa. O sigui que encara un terç de la població està en risc, doncs, de fer càncer de pulmó, de laringe, enfisema pulmonar, infart de miocardi, etc. O sigui que realment el tabaquisme, a pesar d'intentar aconseguir doncs, diagnosticar precoçment amb un TAC, amb una radiografia, el càncer de pulmó, el que es necessita és que la gent, per suposat, acabi deixant de fumar, perquè si no, això no acabarem.
Perquè és el gran factor, no?, desencadenant d'un càncer de pulmó.
No hi ha cap relació tan estreta de tabaquisme amb càncer de pulmó. O sigui que 95 de 100 persones que tenen càncer de pulmó, 95 hagin sigut, o siguin fumadors o hagin sigut fumadors, no hi ha cap altra relació amb malaltia noxa en el cos.
Molt bé. Doctor Molins, gràcies per atendre'ns. Ha estat un plaer.
A vostès.
Que tingui bon dia.
Ingrid, que passis molt bé.
Ingrid Ramon, moltíssimes gràcies també per atendre'ns i saluda en Blat, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres, un saludo al doctor Molins i a Saïlla, que jo sóc una enamorada de Formentera.
Molt bé, doncs quan vinguis per aquí passa a saludar-nos, Ingrid.
I tant.
Salut. Gràcies. I bon dia, que vagi molt bé.
Adéu.